Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. A partir d'aquest dimecres, al mateix moment que es tramiti la baixa per Covid, es rebrà automàticament una alta diferida per a 7 dies després. És la novetat anunciada avui per la secretària general del Departament de Salut, Meritxell Masó. Tot plegat amb la intenció de facilitar la feina als CAPs sotmesos a la intensa pressió assistencial de les últimes setmanes. I és que a Catalunya hi ha ara mateix més de 123.000 persones de baixa per Covid. Sentim Meritxell Masó.
Al mateix moment en què es tramita la baixa, es rebrà automàticament una alta diferida per a 7 dies després. Si passat aquests 7 dies o abans la persona encara té símptomes o es troba malament, ha de contactar amb el CAP, perquè si no, què passarà? Que als 7 dies li generarà una alta definitiva.
A més, Catalunya ha demanat a l'Estat que l'interval entre la segona i la tercera dosi es redueixi de 6 fins a 5 mesos i que també s'obri la franja de vacunació amb aquesta tercera dosi per a les persones entre 30 i 39 anys. Anem ara amb altres qüestions. El Poble Vell de la Corbera de l'Ebre acull la jornada de treball entre el Departament de Justícia de Catalunya i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de València. L'objectiu és treballar de manera conjunta la memòria democràtica. Jonathan Farinas, Canal Terres de l'Ebre.
La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, i la consellera de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez, han fet una trobada de treball a les Terres de l'Ebre en seguiment del conveni de col·laboració entre les dues administracions en temes com la recuperació de la memòria democràtica, com ens ha destacat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Tenim molt interès en compartir i en desenvolupar conjuntament, ajudar a transitar aquell camí que alguns puguem haver transitat, doncs fer-lo més fàcil, i aquell que és desconegut, doncs poder-lo transitar conjuntament.
En aquesta jornada de treball conjunta, les conselleres han fet una visita guiada pel Poble Vell de Corbera d'Ebre, que és, a més, l'últim projecte d'aquest tipus que ha començat a executar la Generalitat de Catalunya i que ha estat l'escenari on conversar i posar en comú polítiques de memòria democràtica, a més d'enfortir els llaços de col·laboració entre les administracions valencianes i catalanes.
I Rosa senyalitza 8 miradors per gaudir de les espectaculars vistes de l'abadia. Gràcies a la iniciativa, ara tots ells disposen d'un plafó que ofereix, entre altres informacions, una panoràmica de l'abadia. Josep López, Ràdio Vilafant.
La proposta de turisme de Roses té com a propòsit millorar i fer més atractius els 8 miradors situats en punts estratègics de la població que ofereixen magnífiques vistes de l'abadia de Roses. Aquests indrets són Puigrom, Castrum, Puigalt, Pic de l'Àliga, Puig del Gall, Torre de Norfeu, Carretera de Montjoi i Coll de Sant Genís. En concret, els plafons instal·lats ofereixen una fotografia panoràmica del paisatge que es visibilitza des de cada punt, on s'indica els principals punts geogràfics de referència i un mapa amb la localització dels altres miradors. Tanmateix, també hi apareix un codi QR que permet obtenir més informació sobre el parc natural del Cap de Creus. Aquesta iniciativa s'ha dut a terme seguint les directives del Pla de Màrqueting de Roses, que vol potenciar la imatge i els coneixements de l'abadia de Roses, que té la distinció de ser una de les abadies més velles del món. I és que des de l'any 2012 aquesta entra a formar part del Club de les Abadies Més Velles del Món, grup apadrinat per la UNESCO, després de la presentació de la candidatura dut a terme pels municipis de Roses, Castelló d'Empúries, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries.
I un darrer apunt: a causa de la situació sanitària, Minyons de Terrassa ha decidit posposar els assajos fins que les dades de la pandèmia millorin. Per aquest motiu, no actuaran a la trobada castellera del pròxim 30 de gener a Valls. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Magazine de la Tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joan Mi Fernández i Xavi Cacho, la Clara García a la producció i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dimecres 12 de gener i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les pròximes hores el temps continuarà marcat per aquest anticicló que tenim força a la vora nostra i això ens assegurarà un temps tranquil també de cara als pròxims dies. Així doncs, aquesta tarda el temps es mantindrà, com dèiem, tranquil, predominarà el cel serè, això sí, amb la presència encara d'alguns intervals de núvols baixos, bàsicament a punts del sector central del litoral i del prelitoral o també en alguns indrets de la Catalunya central. Avançat al vespre, però, tornaran a formar-se alguns núvols baixos bàsicament cap al litoral i prelitoral sud, a l'espera d'una nit que serà altra vegada freda al conjunt del país, sobretot a les comarques a l'interior, on es podran repetir les glaçades que ja hi ha hagut aquesta passada matinada. Amb un dijous que en conjunt serà tranquil, amb algun banc de boira boirina matinal, bàsicament a planes i fondalades de l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, i una tarda, això sí, més assolellada i altra vegada amb aquests valors de temperatura que en conjunt oscilaran entre els 9 i els 14 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui començarem el programa parlant de la gestió activa de boscos amb Manel Ferrer, president de Collserola Iniciativa. Tancarem la primera hora amb la nostra tertúlia diària. A les 5 conversarem amb la cambrera badalonina viral a TikTok, Esther Martínez. Continuarem en gastronomia per conèixer L'Altra Cuina, una nova botiga de menjar vegà per emportar a Sant Cugat. I acabarem la segona hora amb la música dels Sommeliers. I a la tercera i última hora sortirem al carrer. Avui anirem a Sabadell, on visitarem el Club de Pàdel. I a Cultura parlarem amb David Caner, autor del llibre Filosofia del Crimen. I acabarem el programa amb un nou episodi del Coses d'Antes amb l'Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I com cada dia comencem amb la nostra ronda d'actualitat i anem fins a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Patrimoni Natural ha promogut la instal·lació d'entre 4 i 6 càmeres fixes i 3 de mòbil al cim de la Mola. Amb aquesta mesura es vol prevenir els incendis forestals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. També es retiraran i renovaran les plaques solars, els suports i les antenes dels repetidors de comunicacions que tenen més de 15 anys. Aquesta actuació és possible gràcies a un treball conjunt de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Matadepera, la Fundació Patrimoni Natural i la Federació d'ADFs del Vallès Occidental. Els responsables del Parc Natural de Sant Llorenç s'encarregaran de retirar les plaques solars. El Servei de Prevenció d'Incendis de la Diputació serà qui retirarà els suports i les antenes antigues, mentre que el consistori instal·larà un enllaç per donar cobertura d'internet de qualitat entre Can Prat i la Mola. La Fundació és qui finança les càmeres de vigilància d'incendis forestals. Els ADFs es faran càrrec del cost del transport en helicòpter i facilitaran el personal especialitzat en telecomunicacions per fer tot el muntatge.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell en Comú Podem proposa la creació d'un espai gratuït de suport psicològic i emocional per a joves. La formació Morada inclou aquesta iniciativa en el programa electoral que està treballant. El projecte, que busca solucions a les conseqüències de la pandèmia en la salut mental del jovent, comparteix objectius amb el nou Pla Local de Joventut, aprovat al darrer ple municipal, que treballarà l'acompanyament, la comunicació i l'àmbit territorial amb les entitats per tal d'arribar als joves. El mes d'abril es va presentar l'assessoria d'acompanyament emocional per joves de l'Ajuntament, però per la portaveu de Podem Sabadell, Alejandra Sandoval, es diferencien de l'enfocament terapèutic.
Sobretot és com un acompanyament més d'orientació. Lo que he leído sobre el otro programa, he observado que es un acompañamiento más un poco a nivel de orientación, y yo creo que es abrir de alguna manera, es como una especie de despacho psicológico, trabajar pura y dura lo que es el acompañamiento terapéutico.
Sandoval aposta per un equip de professionals de psicologia i pren com a referència l'espai Consulta'm de l'Ajuntament de Barcelona. La Formació Morada recorda que l'increment de suïcidis entre els joves ha estat del 27%.
Gràcies, Pau, i volem saber què és notícia a Badalona. Alexis Sou, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat ha rebutjat la petició d'aturar el desnonament formulada per l'advocada dels ocupants de la nau del carrer Progrés de Badalona. El llançament es manté, per tant, per demà al matí. Els afectats havien sol·licitat aturar la desocupació en considerar que hi havia una vulneració dels drets fonamentals i demanaven una pròrroga donada la seva situació de vulnerabilitat. Diverses entitats de suport als ocupants de la nau han convocat una concentració per intentar aturar el desnonament demà des de primera hora del matí. El govern local assegura que a dia d'avui no existeix cap alternativa habitacional per la 80ena d'habitants de la nau del carrer Progrés que han de ser desnonats demà al matí i és per això que reclama la implicació de la Generalitat. Ahir dimarts, afectats, govern i entitats socials es van reunir per intentar trobar una sortida a la situació. De moment, s'ha activat el protocol de serveis socials perquè durant el dia d'avui puguin atendre els afectats a les oficines del Viver. El responsable de l'àrea, David Torrents, afirma que l'Ajuntament no pot fer res per aturar aquest desnonament. L'escoltem.
Des de l'Ajuntament ja els hem dit que nosaltres poca cosa podem fer perquè aquí hi ha dues parts. Una és el jutjat que dictamina l'ordre de desallotjament i una segona part és la Sareb, que és la propietària que demana la desocupació de l'edifici. Per tant, nosaltres com a govern veiem complicat que es pugui aturar aquest desnonament.
De la seva banda, el grup municipal del PP va registrar aquest dimarts una petició per a la convocatòria extraordinària i urgent de la Junta de Portaveus, amb l'objectiu de ser informat sobre com s'està abordant la situació de la nau del carrer Progrés. Demanaven que la reunió es fes ahir a la tarda o bé durant el dia d'avui, però segons diuen, encara no han obtingut resposta de l'executiu. Des del PP defensen que la nau s'ha d'enderrocar per poder construir-hi equipaments municipals que, segons el president del grup municipal, Juan Fernández, fan molta falta al barri del Gorg.
Gràcies, Àlex. Seguim al litoral. Baixem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La marató de donants de sang a terra aquesta tarda al Prat. En concret serà el complex esportiu municipal Estruc entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. Es tracta de la iniciativa més gran de l'any i s'allargarà fins al 15 de gener als principals hospitals del país i en les més de 40 campanyes de donació organitzades arreu del territori. L'objectiu és arribar en total a les 10.000 donacions, xifra que es considera òptima per tornar a una situació de normalitat i recuperar així la mitjana de donants nous que ha baixat en els últims 2 anys a causa de la Covid. Ho explica Marta Coca, referent del Prat, del Banc de Sang i Teixits.
Actualment l'estoc del banc de sang és bastant baix, arrel de que s'han recuperat moltes operacions que s'havien parat durant el Covid i tal, i per això la marató és més necessària que mai per tornar a recuperar una miqueta l'estoc, que és òptim.
Amb l'EMA sumat a la generació donant, la Marató vol animar a viure l'experiència de la donació de sang i fer-ho amb l'ajuda d'influencers que conviden els joves a través de tots els seus canals, especialment el TikTok, a sumar-se a la iniciativa.
Gràcies, Lluís. I anem ara fins a Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'any 2021 s'ha tancat a Castellà amb unes xifres d'atur desconegudes des de feia 14 anys. La clara recuperació viscuda a la segona part de la dècada passada després de l'esclat de la bombolla immobiliària va patir un cop dur el 2020 per culpa dels estralls causats per la pandèmia, però el 2021 ha estat un any de clara recuperació de l'ocupació. Això ha permès que el desembre de 2021 es tanqui amb només 954 persones a l'atur, una taxa al voltant del 8%, la millor xifra des de 2008, any en què va començar la gran crisi financera immobiliària que va disparar l'atur. De fet, si mirem com estava el mercat de treball fa justament 10 anys, comprovarem que a Castellà hi havia un miler de persones més a les llistes de l'atur. En concret, al desembre de 2011, el nombre d'aturats va ser de 1.850 persones. Encara caldria esperar un any més per arribar al sostre de desocupats. Al desembre de 2012 es va assolir la pitjor dada de l'evolució històrica. 2.069 persones estaven sense feina en aquell moment.
Gràcies, Rocío. Ja s'han cugat la particular visió d'Esther Xargà i Marta Darder han donat el tret de sortida a l'any Ferreter, un cicle d'activitats programades en honor al poeta santcugatenc Gabriel Ferreter, que aquest 2022 hauria fet 100 anys. A l'acte que ha tingut lloc al Xalet Negre, les dues poetes han compartit amb una quinzena d'assistents les seves impressions sobre Ferreter, la poesia i l'art en general. El vicepresident de l'associació Gabriel Ferreter, Miquel Santa Eulàlia, en dona més detalls.
Avui és forma part de la part que en diem nosaltres Les dones i els dies, que és el nom del llibre on va recollir Gabriel Ferreter tots els 114 poemes que té, i bàsicament el que fem és juntar dos poetes, en aquest cas, i ens interpretin Ferreter a la seva manera. Llegeixin, facin una performance, ens expliquin, ens fan el que sigui.
Entre totes dues han recitat una desena de poemes de Ferreter i l'acte ha acabat amb la lectura conjuntament amb el públic de la peça Cançó del Gossà Poder.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Tal com hem comentat, avui començarem el programa parlant de la gestió dels boscos i ho farem amb una entrevista feta per la Carme Reverte, el president de Collserola Iniciatives. Manel Ferrer, escoltem-la.
La gestió dels boscos és una tasca de la qual en parlem molt poc i gairebé sempre tard. Avui al Connectats en volem aprofundir en aquesta qüestió a través de l'associació Collserola Iniciatives, que precisament neix amb el propòsit de fer una gestió activa del bosc que separa la capital catalana del Vallès. Què vol dir gestionar el bosc? Com es fa? Per què és important que es faci? I quin és el responsable? Són algunes de les preguntes que li traslladarem al nostre convidat d'avui, Manel Ferrer, president de Collserola Iniciatives. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I què és el que motiva la creació d'aquesta associació, Collserola Iniciatives?
Bé, això ve de 3 anys enrere, 2 o 3 anys enrere, amb que per pròpia iniciativa, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i el consorci de Collserola, doncs volien o estem intentant que tenir els propietaris una veu única, diguéssim, frente a les administracions. En definitiva, ja dic, neix fa un parell o 3 d'anys. Mira, dit, expliquem una mica millor. En el seu origen, la Collserola Iniciatives volia ser un paraigua, diguéssim, de gent que treballa, que n'és propietària, que fa iniciatives, que d'aquí ve una mica el nom, a dintre del que és la Serra de Collserola. Aquesta es va constituir com a tal, amb aquests objectius, diguéssim, i no es va arribar a inscriure per un problema que després explicaré. Tota vegada que es va constituir i no es va arribar a inscriure. Fa un parell de... Bueno, a finals de l'any passat, de la mà de Boscat, que realment ens ha ajudat molt, ens en vam adonar que realment per tenir totes les avantatges, millor dit, i subvencions que nosaltres podíem demanar per la gestió dels boscos, havíem de ser estrictament una associació de propietaris, que són els únics que poden, diguéssim, aspirar a tenir aquests diners provenents de l'administració per la gestió dels boscos. Aleshores es van canviar aquests estatuts, tal com deia, en aquest sentit, és a dir, seran propietaris de ple dret, associats de ple dret, tots els que siguin propietaris de finques rurals a dintre de Collserola. Sí que amb aquest intent que deia jo abans de poder inscriure-hi més gent i entendre-ho més com una associació més àmplia que abarqui totes les activitats que es puguin produir a Collserola, sí que podran ser socis, encara que sense, evidentment amb dret a veu, però no a vot, no a vot. Ens hem inscrit i per tant ara estem tot just començant. En el primer període, on encara no estàvem inscrits i teníem aquests estatuts diferents o lleugerament diferents, ens va agafar el PEPNAT, que és el pla especial redactat per tota la Serra de Collserola mentre ens estàvem constituint. Realment ens vam centrar en aquell moment fonamentalment amb el tema d'usos, de construccions, etc, de les masies, cases, etc, que hi ha a Collserola. Una vegada aprovat el PEPNAT, que vam fer les nostres al·legacions tant com a propietaris individuals com a associació amb constitució, ara en aquest moment ens volem centrar molt en el que és estrictament la defensa, que és el que sembla que és la base, la defensa de la pròpia serra en el tema, sobretot, contra incendis.
Uh-huh. Has fet referència als propietaris que formeu part de l'associació. Ara mateix, quants propietaris en formen part?
Mira, nosaltres en aquest moment nosaltres tenim una dificultat afegida, que és que les administracions en general no, totes elles no ens poden lliurar els noms dels propietaris per la llei de protecció de dades, que això és un inconvenient greu i bueno, és un inconvenient sobretot pesat, perquè hem d'anar, diguéssim, a la millor a través d'aquest programa doncs podem aconseguir-ne uns quants més, hem d'anar a buscar-los per al nostre compte. Sí que participem amb l'ajuda dels ajuntaments amb alguna reunió diferent que no es refereix a conservar les iniciatives, com puguin ser els ADFs i de protecció forestal, etc. I a través d'aquí ens irem ficant. En aquest moment, estrictament, nosaltres, per entendre'ns, jo que sóc el mateix president, en Jaume Vell, que és el secretari, que és propietari de Camp Vell, d'aquí de Sant Cugat del Vallès, i el José Antonio Gómez, que és el tresorer, que és un propietari de El Papiol. No vull dir que siguem només aquests, però com a tal, com a llista, reunits tots els que en aquest moment puguem tenir, no tenim ningú més. No tenim ningú més, evidentment, tinc llistes bastant nombroses, doncs, de gent en la primera reunió que puguem tenir, diguéssim, dels propietaris interessats, pues poder tenir una llista completa o més o menys completa. En aquest moment estem treballant amb el consorci de Collserola per poder tenir un plano de les finques particulars i de les finques públiques. Hem de tenir en compte que sobre les 8.000 hectàrees el 60% d'aquestes 8.000 hectàrees que té Collserola, el 60% són propietat particular i el 40% són finques públiques de molt diferents, des de l'àrea metropolitana, els propis ajuntaments, que són 9, l'àrea metropolitana, la Diputació i alguna de la Generalitat. En aquest moment no podria dir el número. A més, és clar, les dimensions de les finques és molt variable. Sempre estem parlant de finques rurals, eh? No estem parlant de finques urbanes com podria ser Vall d'Oreix, per entendre'ns. Uh-huh. Estem parlant de finques rurals.
Parlant de la tasca que abans la concretaves en el fet de la preservació, sí, de la neteja, de la gestió del bosc.
Sí.
Aquesta és la vostra principal tasca ara mateix?
Ara mateix. A veure, en aquest moment s'està redactant i encara no s'ha presentat, però es deia que fa per finals d'any, que no ha sigut, però ara probablement a principis de gener, un document que creiem important, que redactat per la Fundació Pau Costa, juntament amb bombers de la Generalitat, bombers de Barcelona, etc. És a dir, és, com ho diria, un document que el que vol és, diguéssim, preveure i per tant gestionar aquelles parts de Collserola que puguin parlar d'aquest, es parla d'aquest famós incendi de sexta generació que començaria pel Papiol i acabaria a Montcada. Doncs per evitar això s'està fent un document molt tècnic on hi haurà unes actuacions, pretesament hi haurà unes actuacions on s'ha de gestionar unes determinades parts perquè es creu que és les més delicades i on també és, possiblement pot iniciar-se un incendi d'aquestes característiques. I per tant nosaltres ara sí ens reunirem a la que puguem, millor dit, a la que tinguem aquest document, realment per veure com ho podem enfocar. Realment el més important en aquest moment nosaltres és centrar-se en el tema de preservar des del punt de vista d'incendis el massís de Collserola, esclar.
Però des d'una visió pràctica, això com es fa?
Aquest és una mica el que ens haurem d'inventar entre tots, i estic parlant administració i administrats, per entendre'ns. Perquè, és a dir, el que jo també he vist, que és que hi ha una gran dispersió de de subvencions, hi ha una gran dispersió de subvencions per la gestió dels boscos, una dispersió des de la Generalitat, la Diputació, els propis ajuntaments, i sí que això cadascú, no voldria dir, no voldria que se m'interpretés malament, però cadascú fa una mica la guerra pel seu compte. Els municipis continuen sent molt municipis, la Generalitat doncs també, hi ha una dispersió, inclús hi ha una dispersió de gent, d'empreses que volen, diguéssim, per la responsabilitat social corporativa que ells tenen, moltes comencen a tenir molt, molt integrada en el seu dia a dia, doncs gent que vol invertir aquests diners. Una de les nostres missions, suposo, serà tocar moltes portes per realment poder tenir els diners per aquesta gestió, perquè el que és impossible que és des de la iniciativa privada estricta dels propietaris d'aquestes finques es faci la molt, vaja, es faci gestió forestal. Collserola és un, Collserola fa 120 anys o 130 anys eren tot vinyes, vull dir que és un bosc relativament poc madur, excepte zones molt comptades i molt d'això, és poc madur. El que vol dir que l'extracció de pins, llenya, etc., els números no surten, diguéssim. I per tant, per cada hectàrea gestionada s'hi han d'abocar molts diners. Molts diners que representen que la majoria dels propietaris, ja no t'explico, aquells propietaris que només hi tenen un tros de bosc i no hi tenen ni casa. Aquests, evidentment, l'interès és poc.
Però dins d'aquest planning que em comentaves, que seria una mica el full de ruta que, que voleu seguir, entenc que esteu també parlant de dinamitzar l'espai amb activitats agrícoles, que s'han perdut, moltes s'han perdut, activitats ramaderes, i també s'havia parlat de l'obtenció de biomassa.
Sí, l'obtenció de biomassa és també una zona de difícil accés, sobretot la banda nord, diguéssim, de Collserola, el qual vol dir que això agreuja el problema aquest econòmic que dèiem. És a dir, no és el mateix, evidentment, treballar al Montseny, doncs que de cada tronc, diguéssim, en pots fer fusta, doncs que es pugui comercialitzar, que treballar a Collserola, que no deixa de ser, com deia abans, un bosc jove i per tant uns pins o uns arbres doncs de tamany reduït. I la biomassa, pues, evidentment és una fórmula. Hem de pensar que no fa massa a casa nostra, diguéssim, a Can Ferrer, que és una finca de Collserola, de Collserola, però de Cerdanyola, del municipi de Cerdanyola, del qual jo en soc propietari juntament amb els meus germans, doncs es va fer una primera, diguéssim, una primera, es va netejar, es va gestionar per la biomassa fonamentalment tot unes hectàrees que, frente a la nostra sorpresa, els que ho estaven fent se n'emportaven aquesta biomassa, una vegada triturada, a Itàlia. Itàlia a través del port de, si no m'equivoco, de Palamós, que és una cosa absolutament incomprensible. És a dir, una cosa que quedes, perquè en allà diguéssim els hi paguen molt molt millor, els hi paguen molt millor a pesar del transport en barco, a pesar de tot això, i sortien guanyant diners. Hi han poques instal·lacions de biomassa encara, i sobretot diguéssim grans instal·lacions de biomassa que depenen molt d'això, doncs de trobar gent que realment per uns diners concrets i per unes subvencions concretes puguin treure-la i abastir aquestes instal·lacions. Molts municipis ho estan intentant i ho estan portant a terme, doncs, per escalfar locals municipals, poliesportius, però encara això està molt a les beceroles, molt a les beceroles. Una de les nostres idees seria realment tenir 3 o 4 punts a Collserola, si això fos possible, perquè on realment es pogués portar tota la biomassa i triturar-la, diguéssim, eh? I potser entre tots ho farem tot, vull dir, com més siguem, millor, perquè el que és individualment, això és impossible.
Abans t'hi has referit al paper de l'administració, jo et preguntaria ja no pel paper que han fet fins ara, sinó el que a vosaltres us agradaria o penseu que hauria d'assumir.
És, sí, el document aquest que ara s'està redactant és un pas molt important, és un pas molt important perquè per primera vegada hi haurà un document de protecció de la pròpia serra de Collserola de tot l'àmbit de Collserola. No serà cadascú individualment que a casa seva s'ho farà. I per tant, hi ha aquest simple encàrrec de l'administració a la fundació que deia en Pau Costa, doncs ja és un pas important. I des de luego, el tema, com amb tot, i més ara, doncs el tema de les econòmic, és a dir, de les subvencions, perquè si no realment, si continuem fent lo poquíssim que s'està fent fins ara, realment sí que podem tenir un susto importantíssim, i l'administració, jo em veuré amb qui, sense voler ser pretensiós, amb qui faci falta de l'administració, està per fer-ne una mica, perquè l'administració, home, no vull dir tota, però perquè ens en fem càrrec de lo que representa doncs tenir en definitiva aquest parc metropolità, evidentment aquest parc metropolità que a més ara està lluitant, i perdona que em desvio una mica del tema, està lluitant entre la conservació i l'ús, la conservació i l'ús per la població, que evidentment donades les seves característiques l'ús és molt intensiu, no cal dir, en aquests temps de pandèmia ha sigut increïble, i per altra banda doncs la conservació doncs de zones importants, la conservació, el no fer malbé amb les bicicletes, no restringint, jo no voldria dir restringint, però no encausant, perquè realment no es faci malbé.
Mm-hmm. Aquest planning que comentes,
sí,
és un pla, diríem, a llarg termini,
sí, a llarg
per anar bastant
amb diferents anys. El que passa és que, esclar, tot això es gestiona i després torna a créixer per l'altra punta. Vull dir, és, evidentment és un pla pues, a molt llarg termini, i que es vagi posant les bases d'una manera de fer, una manera de fer i de gestionar aquells punts o fonamentalment, cadascú a casa seva després farà el que vulgui en base al seu pla tècnic de gestió forestal, que realment encara n'hi ha pocs, que és una de les altres coses que nosaltres aspirem, és a dir, a poder ajudar des de nosaltres mateixos com a associació de Boscat. Boscat és l'associació d'associacions de propietaris forestals, diguéssim, i des de la mà de Boscat, que ens fa una mica de germà gran, doncs independentment del que cadascú es faci a casa seva, doncs arribar a entendre Collserola com diria jo, com una sola massa, que ara continuem parlant bastant de nou municipis, d'una diputació, etc. Cosa que evidentment fa perdre esforços en llocs, en aquest cas de gestió, fa perdre esforços en llocs que potser no tenen tant interès com altres de cara a poder preservar el massís sencer, diguéssim.
Però estaríem parlant d'una sèrie d'actuacions, de posar fil a l'agulla, sí, amb una certa urgència, no? Per la situació en què estem.
Efectivament. Nosaltres sempre, això que s'ha dit tant, que només ens en recordem quan s'acosta l'estiu, a pesar que hi ha hiverns sequíssims, que amb un vent del nord que és més sec que qualsevol altre, doncs també és un problema, però bueno, només ens en recordem d'això. Això és a l'estiu.
Bé, doncs avui n'hem parlat amb Manel Ferrer, president de Collserola Iniciativa, sobre la gestió dels boscos, una tasca que tenim encara molt pendent en aquest país, i l'entitat, com sabeu, ja ens ha explicat el seu president, doncs pendent d'aquest document que els permetrà doncs començar a actuar. Manel, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 5 minuts a dos quarts de 5 de la tarda. És moment per la nostra tertúlia de cada dia. Avui ens acompanyen des de Sant Cugat la Montse Moral, farmacèutica. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Als estudis de Castellà tenim l'Òscar Cardona, director del programa La Carpeta de l'Avi. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda.
I des de Badalona ens acompanya el Carles Sagués, president de la plataforma Sant Roc som Badalona. Bona tarda, Carles. Sembla que el Carles, de moment, no el tenim. Ara aviam a veure si el podem recuperar.
Jo us escolto bé, eh? Jo us estic escoltant bé.
El Carles sí, vale, perfecte. Doncs t'hem saludat, sí, sí, i no rebíem la resposta i hem dit, ostres, em sembla que hi ha un problema. Però bé, doncs ja està tot...
No, doncs bona tarda, ho torno a dir. Bona tarda a tothom.
Perfecte, molt bé. Fetes aquestes presentacions, comencem parlant del primer tema que us hem proposat, si us sembla bé. I és que la setantena de persones, o la vuitantena de persones, tal com deia el nostre company Àlex Sissó a la ronda d'actualitat, que viuen a la nau ocupada del carrer del Progrés a Badalona, s'han compromès a abandonar la nau si s'atura el desnonament previst per aquest dijous. Els ocupes volen crear una taula de treball amb l'Ajuntament de Badalona per tal d'arribar a una solució. Aquest és un fet que... malauradament no només passa a Badalona, no? És un fet que passa molt arreu del territori català i més enllà. Què en penseu? Començo per tu, Carles.
Sí, bé, jo formo part d'una entitat on, junt amb altres, tenim una coordinadora que hi estem treballant i intentant donar suport, no?, en aquestes persones que es veuen obligades a viure d'aquesta manera. És una situació molt complexa, ja sabem, molt difícil de solució, on, a part de la seva problemàtica, que és la més greu, doncs també és com és normal que generin inconvenients en l'entorn on viuen, perquè no és normal que hagin de viure desenes i desenes de persones d'aquesta manera i sense els serveis necessaris i sempre les condicions necessàries, i per tant s'entén que moltes vegades hi pugui haver veïns de l'entorn, doncs, que pateixin alguns inconvenients, i això és una de les coses menor, diguem, comparat amb la greu situació personal que viuen ells, però que tot s'ha d'entendre i cal posar mesures per solucionar. En aquest cas, hi ha una proposta sobre la taula que és una llàstima que no es pugui dur a terme, sembla que no serà així, que és que es va el compromís dels residents d'aquesta nau de que si això es pogués ajornar 3 mesos, perquè ara amb el fred que s'està patint i amb el contagi que hi ha de l'Omicron, doncs sortir ara i sense cap alternativa, doncs és un desastre. Llavors ells tenen un compromís i ho firmen a davant de qui sigui, etcètera, etcètera, de que en 3 mesos, quan hi hagi passat aquests moments tan més difícils, abandonarien la nau sense cap problema. I aquests 3 mesos, un compromís també, que això ja hi és per part de l'Ajuntament, i faltaria la Generalitat també, per treballar alternatives de divers tipus de suport i d'acompanyament, no?
Uh-huh. És un tema delicat.
Per això faria falta o que la propietat, que és Sareb, que també és un fons públic, retiri i demani la suspensió del desnonament de demà, o que demà doncs, es pugui ajornar doncs, amb la presència de persones allà a la nau i que no hi hagi tampoc una agressivitat per part de la policia, dels Mossos d'Esquadra, i que es pogués ajornar. I llavors disposaríem d'aquest temps per poder trobar alguna sortida.
És un tema que dèiem que, tot i que en aquest cas en concret que estem parlant és a Badalona, però és una situació que es viu pràcticament a diari, el tema dels desnonaments per persones que estan en un habitatge que no és la seva propietat, però que per necessitat doncs, han de trobar un lloc on està. No? Obro aquest debat o aquesta tertúlia també a l'Òscar i a la Montse, qui vulgui començar.
Bé, doncs jo penso que és un tema realment preocupant de la nostra societat i que són temes sempre lamentables i que han de buscar solucions aquelles associacions que estan per al tema aquest i, lògicament, també pels ajuntaments que correspon a la localitat que estan afectades. I, com acabeu de dir, doncs és un tema doncs, que no afecta només a Badalona, evidentment, afecta, jo m'atreviria a dir, gairebé a tot arreu, no? Crec que la precarietat econòmica fa que hi hagin aquests temes, les desigualtats socials, les faltes d'oportunitat, però bé, aquest seria un tema molt llarg i crec que tampoc el solucionaríem. Si bé, crec que el bo és solucionar pas a pas aquells temes que tenim davant dels nassos, no? Que tenim davant nostre.
I un aspecte és un aspecte que et vull demanar l'opinió, Montse, és el tema que en concret aquestes persones que estan en aquesta nau han demanat crear una taula de treball amb l'Ajuntament per trobar una solució. No, moltes vegades aquests conflictes acaben amb el que deia abans el Carles, potser amb violència, potser amb l'ús de la força, però en aquest cas s'està intentant evitar a tota costa això i és una dada curiosa, no? Aquesta, el que es vulgui crear aquesta taula de treball.
Bueno, això en principi sembla positiu. El que sí que és brutal, a veure, ciutats com Badalona o Santa Coloma, que estan molt a prop de Barcelona, pues acaparen situacions com aquestes, no? En les naus que estan buides, no? Però aquí són persones, hi ha moltes persones aquí dintre, i les administracions saben qui són. I per tant, tots, les administracions, però no són les associacions o la gent, els veïns, podem col·laborar, evidentment, però les administracions tenen l'obligació de preveure i protegir també a la ciutadania i a tota. Vull dir, els que estan ben establerts com els que pobres no tenen que anar a aquests llocs i s'han de buscar solucions. Està molt bé que aquestes persones vulguin fer una taula de diàleg amb l'administració, però és que l'administració, si sap que els han de desnudar, ha de preveure que els han de poder portar a algun lloc, perquè si no, com ho faran? Entens? Aquesta gent on aniran demà quan els treguin d'allà? Fa molt fred. És que
sí.
Són tremendes. On hi ha la humanitat aquí? I la responsabilitat dels que realment governen i administren. No sé, jo ho trobo que és impactant la notícia, és brutal, i sempre tot es deixa fins l'últim moment. No es pot preveure aquestes situacions, i són i seran, i més amb el, si toquem el segon tema que parlarem després avui. Ens hem de millorar, de gestionar millor les coses per tal de que evitar almenys aquests danys a les persones. Són persones humanes, hem de buscar tindre protecció, almenys al mínim. Bueno, no vull allargar-me perquè no, he deixat temps als altres.
Sembla que el Carles volia...
No, jo crec sí que has dit una cosa que és molt, molt important i és molt senzilla, no? És a dir, què s'espera que facin aquestes persones si demà són expulsades de la nau? Aquestes desenes, no sé si arribaran al centenar, perquè els números són oscil·lants, no és una població sempre estable, però què s'espera que puguin fer? A on hauran d'anar si de cop ens trobem amb un centenar de persones amb aquestes condicions precàries que han de sortir al carrer sense alternativa, no? Això és la gran pregunta, que és molt difícil de resoldre. Aquí no s'està dient això, ni s'està dient que ha d'haver-hi un pis per cada un i aquestes coses, però sí que és necessari un acompanyament, és necessari un suport, és necessari una orientació. La llei d'estrangeria fa molt mal perquè són persones, aquells coses de no tens els papers si no tens una feina, i no et donen una feina si no tens els papers, aquelles coses absurdes, no? Aquí hi ha alguna gent que ha fet cursets de tot tipus, ha participat en tot el que ha pogut, etc., però no hi ha manera de que puguin trobar una feina, i alguns d'ells són procedents, no sé si ho recordeu, de la nau que es va incendiar ara fa poc més d'un any a Badalona, també a poca distància d'on està aquesta, on hi va haver 5 persones que van morir. Alguns d'ells ja són procedents d'aquella nau, altres són de naus que han vingut de Barcelona, que també han estat desallotjades i han vingut cap aquí. Clar. És a dir, que és una problemàtica com a mínim metropolitana claríssima, no?
Però al final el problema és que es van fent fora d'un lloc, però clar, aquesta, no, si no hi ha alternativa, si no hi ha cap solució, aquesta gent ha de trobar un altre sostre on poder estar, no?
Sí, o si no se'n van, són aquests de Montcada, pobres, amb aquestes barraques, que pues, si ho heu vist les notícies, sí. Aquests que es van morir. Jo quan passo per l'autopista i veig aquestes barraques, penso que són barraques dels horts, no? No em pensava que hi hagués gent que estava vivint allà. I he vist el reportatge, són gent, immigrants, que han pagat 200 euros o 400 euros per aquelles quatre parets de cartró per poder viure allà, no tenen aigua. Tenim molta gent que està vivint així i que potser després està treballant en aquestes feines que ens arreglen cosetes i que penses que estan... No sabem, no ens preguntem mai on viuen. I mira, alguns viuen en condicions molt deplorables i no poden trobar feina oficial perquè tenen aquest problema d'estrangeria. Jo crec que realment hem de pensar el foc com la persona. I encara que sigui en unes naus o en uns albergues o en uns llocs, hauríem de poder-los ubicar en algun lloc i donar-los una oportunitat de poder treballar. Però la llei expulsa la gent. La llei expulsa i fa falta. És que no, tothom és necessari. Tothom li hem de trobar lloc. Però,
jo crec que és un tema molt complex. Perdoneu,
Potser... Sí, endavant, Òscar.
No, dic que em sembla que és un tema molt complex i que aquesta gent que ve normalment venen de llocs on la nostra societat els ha expoliat pràcticament tot. I aleshores ara nosaltres rebem això, la misèria d'aquesta gent de països que són pobres i que és difícil sense que nosaltres tinguem una economia bona poder ajudar aquesta gent. En aquesta gent que possiblement nosaltres mateixos hem ajudat a uns monocultius i a una explotació dels terrenys, fins i tot de persones, en el llarg de la història, i que ara això ens rebota. Crec que la societat hauríem de ser més comprensius, més permeables en aquesta realitat, i sé que la solució no és fàcil, perquè no es poden donar solucions fàcils a problemes molt complexes com és en aquest, que evidentment xoca amb una sensibilitat humana i que vaja, que sap greu que en una societat com la nostra passin coses d'aquestes, i no només a casa nostra, sinó també a altres països, no? Vull dir, la cosa és molt, molt complexa i crec que s'hauria de fer alguna cosa, com heu dit vosaltres, a nivell estatal, a nivell administratiu, perquè pogués ajudar en aquesta gent i acompanyar-les i que tinguin el millor possible dintre de la precarietat amb la qual estan ara.
Uh-huh. Dèiem que, ho comentaves tu ara, Òscar, que la solució és segurament és molt difícil, però potser el que cal és això, no? Començar a prendre decisions i per intentar trobar aquesta solució, que és molt difícil i que a més s'agreuja una mica amb el, i faig ja la connexió amb el segon tema que volíem parlar, i és que el nivell de vida ara mateix està molt més elevat, molt més car que els sous, no? Que ara mateix la gent que té l'oportunitat o que té aquesta situació favorable de tenir feina, perquè també tot i que ha baixat el nombre d'aturats, encara segueix estant força alt, sí que és veritat que amb els sous que tenen el nivell de vida actual està molt, molt elevat. No sé com creieu que pot afectar aquesta situació, però que els números són realment importants, no? Estem parlant de que La inflació ha pujat un 3%, el conjunt de l'estat a l'IPC va tancar el desembre passat amb un 6,7% i els sous es queden en, el, en una pujada d'un 1,68% pel que fa a Catalunya, això. Una situació molt complicada, no?
Molt complicada i també de difícil solució, perquè, per exemple, quan es diu que estalviem, primer, per estalviar diners has de tenir els diners suficients per l'avui, per pensar en el demà. Però si un estalvia durant, per exemple, 10, 15, 20 anys abans de la jubilació, però les coses van apujant, el que avui pot ser un capital que estigui bé, demà passat, escolta, es queda amb un tortellet i gràcies, eh? Mm-hmm. Aleshores, és difícil que la gent estalviï també per aquestes dificultats que hi ha, vaja, primer de tot amb estalviar, i després que aquests diners realment es mantinguin amb el temps, amb una proporció que sigui, diguem-ne, adequada. I ara veiem que fins i tot la gent que estalvia, que ha pogut estalviar, cada vegada té menys diners d'aquest estalvi que podia ser una solució pel dia de demà. I evidentment és injust que, per exemple, s'estigui plantejant ara si el sou ha de ser de 1.000 euros i no s'hi pugui arribar, en quan fa 15 anys enrere un mileurista es considerava un pobre i ara un mileurista malauradament es considera ja una persona que pot viure d'aquest sou. És trist, però crec que hem anat molt enrere amb el tema econòmic.
Uh-huh. I el govern espanyol i el Banc d'Espanya de moment demanen moderació, mentre que els sindicats volen que els convenis del 2022 corregeixin aquesta diferència. No sé com ho veus, Carles, si serà possible.
Home, ho veig molt lògic que sigui així la part dels sindicats, per dir-ho d'alguna manera, no? La llàstima és que l'altra part ho vegi, ho accepti això, un desequilibri, sabent com està ja la societat en aquests moments que estem parlant ara, no? D'aquestes desigualtats tan marcades, i que ens passi una situació com aquesta i que no es vegi que s'ha de corregir, em sembla, vaja, d'una incapacitat total, no? I jo, per exemple, permeteu la meva deformació, diguem-ne, social que pugui tenir, perquè estic molt implicat amb el tema de l'habitatge i el dret a l'habitatge, etc. Nosaltres ens trobem constantment, per exemple, aquest mes de gener, des del dia 10 de gener, que ha començat a treballar als jutjats fins al 30 de gener, que la nostra entitat, la nostra plataforma, que vol dir que n'hi ha molts més, però nosaltres estem afrontant 25 desnonaments a la ciutat de Badalona que tinguem controlats nosaltres. D'això des del 10 de gener fins a finals de mes, eh? Només això. I alguns d'aquests, i lligo amb el dels sous que dèiem abans, no són persones que podríem dir d'absolutament pobresa, que estan sense feina fa temps, no. Hi ha persones que estan treballant. Estan treballant, però el seu sou i les seves condicions laborals, de tipus de contracte, etc., no són acceptats en el mercat immobiliari. El mercat immobiliari es mou amb uns paràmetres i el mercat laboral amb uns altres molt més inferiors. I llavors no hi ha manera de que puguin accedir a un lloguer. És tristíssim. I acaben sent desnonats i se'ls aboca, no tenen altra alternativa, se'ls va abocant a l'ocupació per amb gent que mai a la vida havia pensat que hauria de viure d'aquesta manera. I això els està portant aquest desequilibri entre el mercat laboral precaritzat absolutament. Esperem que ara amb aquests acords de reforma laboral es pugui recuperar tot això, però i un mercat immobiliari desbocat, no?
Mm-hmm. Et pregunto, Montse, no sé si creus que falta també, agafant el tema que acaba de dir el Carles, el tema dels lloguers, del sector immobiliari, creus que falta més control, no? Suposo.
A veure, jo, sí, evidentment, i la situació s'està... Estem veient com s'estan encenent focs a diferents llocs, no? Mercat immobiliari, ara l'IPC, la inestabilitat laboral, arrastrem la pobresa crònica ja que ens ve de l'altra crisi, perquè això era una cosa que ja havíem vist inclús a la Creu Roja, de la gent que ja quedava expulsada del sistema, no? Hi havia gent de 50 i pico d'anys que es va quedar a l'atur quan la crisi anterior i que ja no eren recuperables, i això ho tenim, això ho tenim. I està clar que hem de pensar en el futur, en buscar una solució a tots els nivells, perquè la gent no vol ser pobra, la gent no vol delinquir, la gent tampoc no vol més la majoria voldria treballar i poder pagar i estar tranquil. Estic segur que la majoria d'aquesta gent es troba així. Però és que el sistema no poden, s'han de sentir com ofegats. I haurien de poder baixar el llistó, poder facilitar que la gent pugui viure en uns llocs poder col·lectius o compartits i que les feines poguessin estar, doncs, no sé, més estables per tal de que poguessin pagar les coses. I no tothom ha de ser ric, no tothom ha de ser pobre, però hem de mirar que tothom pugui viure, que tingui un mínim, perquè no tindrà de viure amb aquestes condicions infrahumanes i estar vivint sempre amb aquest patiment. És que això ho trobo molt, molt gros. I és un problema que tenim i que ens explotarà la cara. I això que deia dels estalvis, això de l'interès diferencial, això és un foc que a veure, alerta, perquè també ens avisen ja que totes les fonts energètiques pujaran, serà més car, tot, els missatges, no? La llum cada vegada més car, cada vegada més car. Doncs escolta'm, algú haurà d'agafar les regnes d'aquest cavall desbocat i posar-li fre a això, perquè és que si no tindrem conflictes socials i tindrem revoltes a la llarga. Haurem de pacificar la societat. Si a cada vegada l'energia és més cara, el gas és més car, doncs haurem de buscar alguna cosa que faci més assequible la convivència de la gent, perquè si no tindrem problemes al carrer. I això és responsabilitat dels que manen, dels que governen. I si han de posar, i han de ser valents. Ho han de fer-ho.
De totes maneres, jo crec que hi ha un model de societat que és difícil que canvi, perquè la condició humana és la que és, malauradament, però només empenyent-se a una nova forma de conviure podríem solucionar els temes. Però clar, diguéssim, els polítics, sí, però els polítics creieu que tenen molta capacitat de poder canviar aquest sistema? Perquè és el propi sistema que no funciona.
Doncs,
s'està veient.
Òscar, amb aquesta pregunta la deixarem aquí perquè se'ns acaba el temps i hem de tallar, o sigui, aquesta pregunta la deixarem per una propera reflexió, això és. Montse, Òscar, Carles, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta tertúlia i fins a propera.
Una abraçada, gràcies, companys. Vosaltres.
Molt bé. Cuideu-se. Fins una altra. Ens veiem.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el pota blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Luc, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. El primer ple municipal de l'any debatrà aquesta tarda diverses mesures vinculades al pla de xoc i la reactivació econòmica per combatre els efectes derivats de la pandèmia. La sessió ordinària abordarà l'aprovació inicial de les bases per la concessió de subvencions a empreses al municipi per la reincorporació de persones en situació d'ERTO. Ara també s'ha d'aprovar la campanya Market Prat per reactivar el comerç local, que consisteix en una targeta moneder per valor de 100 euros on l'Ajuntament subvencionarà 40 per tal de fomentar el consum a establiments del municipi entre l'1 d'abril i el 30 de novembre. En una altra ordre de coses, també aquest vespre s'ha d'aprovar el projecte executiu de la construcció d'un gimnàs a l'Institut Escola Pepa Colomí. També es crearà una nova biblioteca, dues aules de primària i dues de grup. Alhora està prevista renovar la cuina i adaptar l'edifici a la normativa d'incendis. Tot plegat comptarà amb una inversió d'1,8 milions d'euros, dels quals la Generalitat en assumirà un i la resta a càrrec de l'Ajuntament durant els propers 3 anys. La marató de donants de sang a terra aquesta tarda al Prat. En concret serà el complex esportiu municipal Estruc entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. Es tracta de la iniciativa més gran de l'any i s'allargarà fins al 15 de gener als principals hospitals del país i en les més de 40 campanyes de donació organitzades arreu del territori. L'objectiu